Demà a la nit, amb la pel·lícula Burning the Ex, una pel·lícula de Joe Dante, aquell que als anys 80 ja era especialista en cinema fantàstic, culmina el festival, aquest 47è Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Un festival que els que vivim a Sitges l'hem viscut, allò que en podríem dir, amb molta tranquil·litat. No sé si és perquè em deien aquí que els homes de negre, aquells que es passejaven pels carrers, potser han canviat el color de la camisa. Perquè fora del Brigadón i el que hi havia a la platja Sant Sebastià, res més ens feia dir que hi havia un festival a Sitges. Perquè els aparadors, aquells que es feien, o al carrer 2 de maig on se celebraven actes, també s'han quedat ja muts i tranquils, o per la falta d'aquell glamour que diuen que el festival ha de tenir i que sols l'avinguda ahir a la nit d'Antonio Banderas ho va arreglar una miqueta. Potser l'única cosa que ens ha fet veure que hi havia un festival a Sitges va ser el passat dissabte, quan els zombis corrien pels carrers, que s'ha de dir que són molts, i que es pot convertir, potser, en un carnaval d'estiu. Demà, doncs, demà a la nit, culminarà un festival que, com he dit, pels sitgetans, per aquells que havien viscut un festival en plena eufòria, se'ns ha convertit en un festival molt, però que molt tranquil. Perquè considero que encara no s'ha sabut trobar el lligament entre on se celebra realment el festival, que és Aiguadols, i Sitges. Solament aquesta Zombie and Golf és la que ens uneix una mica com a espectacle. Però res més ens fa dir que Sitges es celebra un festival. Les cues, a excepció d'alguns dies, no han sigut tan llargues com altres anys. També en dèiem per aquí que els dies entre mig de setmana han sigut realment raquítics d'aquest públic que corria. Segons ens deia el Vanguardia, em sembla que era, el director vol canviar una altra vegada, vol canviar el model del festival per convertir-lo ara, segons diu ell, en un festival tipus Montreal. Quantes vegades hem canviat ja aquest festival de nom, de cognom, d'apellidos, etc. Han passat molts anys, un festival que funcionava en aquells anys en què no hi havia un duro, que fos muntat per als sitgetans, amb una, podríem dir, recaudació mínima, però que funcionava. Ara que el tenim gran, que el tenim espectacular, resulta ser que el volem canviar per convertir-lo una altra vegada en allò que ja teníem abans, aquelles pel·lícules punteres, aquelles pel·lícules que marcaven, que ara, si mirem el programa, no en trobarem cap. Anar-lo canviant un altre cop amb menys pel·lícules, no pot ser tampoc un festival faci més de 500 pel·lícules i que totes les sessions comencin en retard, etc. Sí, potser el seu director té raó, s'ha de canviar una mica aquest festival, però malauradament un festival que els sitgetans ja el teníem com de fantàstic i de terror, i que se li va començar traguem ja la paraula terror, que l'hem canviat de nom una pila de vegades, que hem intentat canviar-lo de forma i treure el fantàstic per convertir-lo en un festival normal, corrent i vulgar, ara ens tornen a dir que el seu director vol tornar a canviar la forma, el model, el sistema del festival sitgetà. Sitges és sols i simplement un festival de cinema fantàstic. Tot el que no sigui això, crec jo, serà perdre una mica el temps. L'únic que hem d'aconseguir és donar-li el glamour, aquest glamour que tots els festivals tenen i que Sitges, malauradament, excepció, com he dit, de la vinguda d'Antonio Banderas, no té, i mantenir-lo com número 1 dels festivals de cinema fantàstic, que s'ha de dir que cada cop comencen ja a proliferar més dintre del món. Potser sí, doncs, que ell té raó, hem de canviar-li el sistema, però no per buscar coses noves i estranyes, sinó per retornar una mica a aquell festival que, en poques pessetes, teníem ja una programació acurada, apurada i, a més, triada. No perquè un director ens vingui i ens porti una pel·lícula sota el braç o un documental que resulta ser que va inaugurar Sitges però que passat demà el podreu veure ja per televisió, siguin el gran glamour que ens ofereixi el festival actualment. Com he dit, Sitges mereix un canvi, però no un canvi de nom, no un canvi de dallonses, sinó un canvi cap a l'estructura, cap al glamour i cap a el que el cine demana, allò que els espectadors volen que per Sitges agradi o no agradi amb els que manen és sols i simplement el fantàstic i tornar a implantar la paraula terror. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena Perdida, una pel·lícula que està dirigida per David Fisher, aquell director que ens va oferir pel·lícules com Seven, Red Social, Zodiac, pel·lícules que totes elles, sobretot Red Social, van anar nominada a Òscar. Ara ens porta la història d'un matrimoni i la desaparició de la dona d'aquest matrimoni, d'una forma magistral en què totes les crítiques consideren que serà una de les pel·lícules oscaritzables d'aquest any. També s'estrena una de les pel·lícules que va ser presentada a Sitges abans d'ahir. Es tracta d'Annabelle, una pel·lícula, doncs, que ens porta al terror amb allò que podríem dir quasi bé amb estat pur. Així no es va, una pel·lícula que està interpretada per un ja molt veterà Michael Douglas i una també molt veterana però extraordinària Diana Keaton, Mi vida ahora, una pel·lícula, doncs, que ens porta ja quan està a punt d'estallar la Tercera Guerra Mundial, una, podríem dir, un drama que es belluga una mica entre la comèdia i el dramatisme, i per últim Dioses y perros. En aquest cas és un drama espanyol que toca el món del deport. Perdida, com a gran pel·lícula d'aquesta setmana, Annabelle, Así no es va, Mi vida ahora i Dioses y perros són 5 pel·lícules que ja podreu trobar d'estrena avui mateix a la ciutat de Barcelona. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació varen fer el cap de setmana passada. S'ha col·locat de número 1, com era previsible, Torrente 5, Misión Eurovegas, aquesta història d'aquest personatge policia que es pos, que amb les seves 5 pel·lícules està aconseguint autèntics rècords de taquilla, malgrat que jo mateix és una pel·lícula que no aniria a veure mai, però s'ha de dir que té un públic i que, a més, aquest públic l'adoren bastant. De número 2 s'hi ha col·locat La Isla Mínima, aquesta història policiaca que, sens dubte, està fent autèntiques estragos dintre la taquilla espanyola, una pel·lícula doncs, policiaca que porta el mateix ritme que potser portar una pel·lícula nord-americana. De número 3, continua El corredor del laberinto, aquesta pel·lícula portada al més estil de la sèrie Perdidos, tota una sèrie de joves que estan tancats dintre un laberint i que la feina és seva per poder-se bellugar d'ell. De número 4, continua dintre de la llista El Niño, aquesta història que ens porta a Gibraltar i com, d'una banda de l'Àfrica cap a Espanya, ens entra la droga sense que molts hi puguin fer res i altres que no hi volen fer res. I per últim, de número 5, Un viaje de 10 metros, una pel·lícula que ens porta amb aquesta, podríem dir, èxit que està tenint avui en dia els programes televisius viscuts dintre una cuina. En realitat, doncs, aquest viaje de 10 metros toca aquest tema, una història, doncs, de cuiners viscuts dintre una cuina. Torrente 5, Misiones Eurovegas, de número 1, La isla mínima, de número 2, El corredor del laberinto, de número 3, El niño, de número 4, i Un viaje de 10 metros, de número 5. Hem d'esperar, doncs, que aquesta perdida serà la setmana que ve dintre d'aquesta llista de les 5 pel·lícules amb més recaudació. Liz Taylor is not as star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? Com ja es podeu imaginar, aquesta cap de setmana continua sense haver-hi cinema comercial als cinemes sitgetans, ja que continuen doncs amb les projeccions del festival i el diumenge hi haurà les maratons corresponents en tots els cinemes. Dir-vos de que el proper dimecres el cinema Retiro estrena, es pot dir que conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya, Perdida, aquesta pel·lícula que està interpretada per Ben Affleck, Rosamund Pike, i que està dirigida per David Fincher, aquest director que especialitzat en gènere de terror, que es diu, no de terror, sinó policiac, ens ha ofert pel·lícules com Seven, El curioso caso de Benjamin Button, pel·lícules totes elles que a la llarga o a la curta han anat siguent oscaritzades, totes elles. Ara ens ofereix una pel·lícula que més perdida, que totes les crítiques coincideixen de que serà una de les pel·lícules candidates a l'Oscar d'aquest any. En quant al cinema Prado, doncs, continua sense haver-hi cinema perquè sembla ser que comença una temporada de teatre sitgetà. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style. Dir-vos que tant el cinema Retiro com el cinema Prado per aquest festival han inaugurat unes noves pantalles. Pantalles que, sobretot, el cinema Retiro amb la seva projecció en digital fan encara més brillant la projecció. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Començarem avui amb tres títols força interessants. El primer, Brubaker, una pel·lícula que està interpretada per Robert Redford i que ens porta la història, una història penitenciària en què un personatge de l'Estat es fica dintre d'una presó com un pres més per poder descobrir el que dintre d'ell està passant i com es comporta el seu alcaide. Vuit Televisió ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 22:30. També recomanar-vos per avui Red de Mentires, una pel·lícula que està interpretada per Leonardo DiCaprio i Russell Crowe. una pel·lícula que ens porta històries, podríem dir, no policiaques, sinó de gent secrets, i que està viscuda dintre de lo que en realitat està passant avui a l'Orient Mitjà. Una pel·lícula molt, però que molt interessant, i que fa que l'espectador, que hagi d'estar molt atent a lo que passa contínuament amb ella, s'ho passi realment bé si li interessa el tema. Red de Mentides la podreu trobar també aquesta nit per TV3 a partir de les 22:40. I per últim, Chaff, el retorno. Fa molts anys, els anys 70, principis, no, abans, 60 era, a finals dels 60, principis dels 70, aquest Chaff va arribar a les pantalles. Era un detectiu que tenia unes formes molt especials d'actuar. Han passat els anys i s'ha fet una, podríem dir, una segona visió del títol que porta aquest nom de Chaff, el retorno, i que està interpretada en aquest cas per Samuel L. Jackson, aquest actor de color que, sens dubte, s'ha convertit en una de les grans icones del cinema. La pel·lícula no té la força de la primera, però fa que l'espectador s'ho passi bastant pipa, el que els agradi el tema, bastant pipa amb elles. La U ens l'oferirà també aquesta nit a partir de les 12:10. Recomanar, sobretot de cara als vostres fills, Sprint, el corcel indomable, una pel·lícula de dibuixos animats que, malgrat siguin dibuixos animats, va també dirigida bastant no solament als nois o als nens, sinó també a la gent gran, perquè es converteix en una autèntica aventura viscuda a l'Oest. Sprint, el corcel indomable, la podreu trobar per Paramount Channel el dissabte a partir de les 15:30 de la tarda. Dos hombres i un destino. Qui no recorda aquesta pel·lícula? Paul Newman, Robert Redford. Un d'aquells protagonistes, dos d'aquells protagonistes que després amb el golpe varen fer autèntica història dins el cinema. Paul Newman i Robert Redford són dos pistolers que viuen junt amb una noia, el que diu el títol, dos homes i un destí, que vol dir que al final la cosa pot acabar, podríem dir-ne malament. La podreu trobar per 13 Televisió, també demà dissabte, a partir de les 20:00, o sigui, a partir de les 8 del vespre. Tormenta perfecta, o la tormenta perfecta, George Clooney, Diane Lane, ens porten una pel·lícula que ens endinsa dintre dels problemes dels pescadors de barca, aquests que amb una petita barca se'n van, canvien com aquell que diu, de regió, i se'n van a buscar, en aquest cas, els grans peixos, els grans bancs. Ells es troben amb una d'aquelles tormentes que els meteorològics en diuen que són tormentes perfectes, perquè són la unió de tota una sèrie de tormentes, i elles fan de que una cosa que podria ser un simple, podríem dir, diluvi, es converteixi en això, en una tormenta perfecta. TV3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 17:00, o sigui, a partir de les 5 de la tarda. Cocodrilo Dundee. Paul Hogan va convertir també a finals dels 80 aquest personatge en una pel·lícula que, curiosament, tot i no siguent un gran film, curiosament va causar sensació en el seu moment. Ell ens porta a Austràlia, la seva terra natal, i ens fa veure una aventura amb els aborígens de la terra i la modernitat que els uneix. Va aconseguir, amb aquest Cocodrilo Dundee, que es poguessin fer dues icones més, o sigui, dos films més sobre el mateix personatge. Cocodrilo Dundee la podrem trobar per Paramount Channel també el diumenge a partir de les 10 de la nit. Les xiques de la sexta planta, una pel·lícula francesa que curiosament toca Espanya, o bé aquelles noies espanyoles que en una determinada època varen anar a França a treballar com a minyona de les famílies riques franceses. Un tema pues, força interessant, amb una pel·lícula que porta un ritme de comèdia i que la podreu trobar per la 2 el dilluns a partir de les 10 de la nit. Zafarrancho, en el Rancho, dibuixos de la Walt Disney, dibuixos que ens porten una pel·lícula que força interessant i que podríem dir aconsegueix les tres estrelles com a els que interessin saber com està la pel·lícula, una pel·lícula que els vostres fills s'ho passaran d'allò més bé amb ella. Zafarrancho en el Rancho la podreu trobar per Disney Channel també el dimarts a partir de les 21:10 de la nit. Potser no és una hora massa adient perquè els vostres fills estiguin a la televisió, però són aquelles coses que la televisió té. Viven. Algú recorda aquell avió que va caure als Andes fa molts anys i que transportava un equip de futbol que van tindre que viure molts dies dalt d'una muntanya nevada i que va fer de que es tinguessin que menjar els morts? Recordeu aquest fet? Doncs Viven és una pel·lícula que toca aquest tema i ens ofereix com aquests personatges varen tindre que viure uns moments realment inolvidables per la seva vida. Viven, una pel·lícula que va funcionar molt bé en el seu moment, la podreu trobar per Paramount Channel el dimarts a partir de la 1:15 de la matinada. Un cuento chino, una pel·lícula argentina que està interpretada per Ricardo Darín i que té un esplèndid toc de comèdia, com la majoria de films en què fa aquest actor argentí que trobem per Espanya en moltes pel·lícules. La seva última, si no recordo malament, va ser Séptimo. Un cuento chino la podreu trobar per la 2 el dimarts, també a les 10 de la nit. La llave de Sara. Christian Scott Thomas, aquesta esplèndida actriu britànica, ens ofereix un autèntic drama. Un autèntic drama que es belluga dintre d'un món en què el misteri, en què la forma de viure és realment inquietant. La 2 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 10 de la nit. Un franco, 14 pessetes. Una pel·lícula que podríem dir que porta el segell una mica d'aquests 8 apellidos bascos. No va tindre l'èxit que ha tingut aquesta, però sí que s'ha de dir que ha sigut una pel·lícula que va funcionar molt bé, perquè ens narra la història d'una família que se n'ha d'anar d'Espanya a treballar a Suïssa. Allà ells triomfen, ells viuen bé, i arriba un moment que diuen «tornarem a Espanya». Aquí també els hi comença una mica el seu drama. Un franco 14 pessetes la podreu trobar per Paramount Channel el dimecres a partir de les 13:25 del migdia. I per últim, La taverna de l'irlandès. John Ford, acompanyat de nou de John Wayne i Lee Mervyn, ens ofereixen una divertida comèdia que passa dintre de les paradisiaques illes del Pacífic. La taverna de l'irlandès és, com ja ho diu el seu nom, una història que es belluga dintre d'una d'aquestes illes i amb una taverna en què tots els que, podríem dir, no són natius, viuen les seves històries, les seves aventures i els seus amors dintre d'aquesta taverna. Una esplèndida pel·lícula de John Ford que la podreu trobar també per Paramount Channel el dijous a partir de les 17:45. Com cada setmana, us recomanaré una pel·lícula i en aquest cas ho faré amb Dos ombres i un destino. Va ser un western que es va fer famós també per una melodia, per una música que tots vàrem arribar a cantar en aquells anys, crec que eren els principis dels 60, en què ells, amb un western, varen saber portar a la perfecció. Un western que ens parla de dos personatges que viuen, atraquen, roben, amen, estimen, etc, etc, i també s'ha de dir que al final moren en un món en què el tenen marcat per les seves malifetes, però que ells, Paul Newman, Robert Redford, el saben viure a la perfecció fins a l'última hora. Dos ombres i un destino, doncs, és una pel·lícula a recomanar, una pel·lícula a veure, una pel·lícula que ja té els seus anys, però que, sens dubte, continua fresca com el primer moment. La podreu trobar per 13 Televisió el dissabte a partir de les 8 del vespre.
The beautiful sounds of the world in a single word.
Maria,
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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing.
Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria, Maria.
És West Side Story, aquella pel·lícula que quan nosaltres érem joves ens va marcar, i passem ja, perdó, a les pel·lícules que podreu trobar ja en qualsevol videoclub. En primer lloc, recomanar-vos, encara que molts potser els hi faci una mica de mandra, Malèfica. Aquesta nova visió que Angelina Jolie, de forma esplèndida, junt amb la Walt Disney, ens ha sabut donar d'aquella famosa La Bella Dormiente. Ella, doncs, o aquesta malèfica, ens mostra tot lo contrari, o com Malèfica va arribar a ser el que no era en aquella pel·lícula que, com La Bella Dormiente, ens la va marcar com la malvada de temps de tot arreu. Malèfica, en realitat, potser no era això. Aquesta pel·lícula ens ho demostra d'una forma realment esplèndida. També podreu trobar ja Malditos Vecinos. Fa molts anys Tom Hanks ja va interpretar una pel·lícula sobre aquest mateix tema, o com es comporten dos veïns avui en dia que viuen en un mateix carrer i al costat un de l'altre. I per últim, El viento se levanta, una pel·lícula de dibuixos animats japoneses que farà les delícies d'aquesta joventut que avui en dia està bastant per aquest cinema japonès. Malèfica, Malditos Vecinos i El viento se levanta són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música de West Side Story us dic adeu i fins la propera setmana.
Ens acostem a les 12. Dilluns tornarem fent balanç del festival que es clou aquest proper dissabte. Molt bon cap de setmana a tots vostès. Bona cursa de les nits de la lluna plena. Dilluns tornem. Adéu-siau.